Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Dos anys després de l'esclat del cas Koldo, avui ha començat el Suprem el judici contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor Daldama per presumptament va cobrar comissions il·legals a la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid. La sessió ha arrencat amb el testimoni per escrit de Francina Armengol, qui aleshores era presidenta del govern. En el pitjor moment de la crisi del coronavirus, el seu executiu va pagar 3,7 milions d'euros a l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presumpta trama per la compra d'un lot de mascaretes que varen resultar ser fraudulentes. En el seu escrit, que avui ha llegit la lletrada de l'Administració de Justícia, Armengol ha negat haver participat en l'adquisició del material sanitari.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario, ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo. Obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario. En aquellas fechas, las únicas comunicaciones que mantuve con él fueron referidas esencialmente, como ya he dicho, al cierre de puertos y aeropuertos.
En la mateixa línia, el ministre Ángel Víctor Torres s'ha desvinculat de la presumpta trama i ha negat haver donat ordres en favor de l'empresa lligada a Víctor Daldama. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts, 7 d'abril. Ho feim amb Iván López, al control tècnic i titulars. Titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
També als tribunals, l'audiència ratifica la presó provisional per a la mare condemnada per llançar la seva criatura a un contenidor a Porto Cristo.
Tot i que la dona es troba a presó des de dijous, a la vista d'avui era un tràmit necessari i que ha de fer el mateix tribunal que va dictar la sentència de presó permanent revisable per a ella. Recordem que la condemnada va estar 11 dies en crida i cerca perquè no es va presentar a la lectura del veredicte del jurat popular.
Avui també es notícia que el govern de l'Estat fa un pas més per blindar i protegir l'avortament a la Constitució.
El Consell de Ministres ha aprovat avui el projecte de la reforma constitucional que necessitaria el suport del Partit Popular perquè tirés endavant. La seva aprovació definitiva requereix el suport de 3/5 parts, tant en el Congrés com en el Senat.
I a poques hores perquè expiri l'ultimàtum de Trump, Iran adverteix que atacarà més enllà de la regió si els Estats Units ataquen plantes elèctriques i ponts.
I en paral·lel, Israel amenaça amb atacar la xarxa ferroviària de Teheran. L'exèrcit israelià ha demanat a la població iraniana que eviti viatjar amb tren i acostar-se a les vies de ferrocarril per protegir-se davant d'atacs aeris imminents.
A Menorca comença la desescalada a Cala Sant Esteve. Els veïns de 45 dels habitatges desallotjats en aquesta zona del castell poden tornar a partir d'avui a casa seva. Carles Marquès, bon dia.
Bon dia. Arrenca l'operació tornada dels veïns de la Cala Sant Esteve que havien obtingut el semàfor verd per tornar a habitar les seves cases. Ho podran fer des d'avui mateix. El consistori els ha enviat cartes per avisar-los que no hi ha risc d'esllavissades. Amb tot, alguns dels 45 residents hauran de fer petites actuacions com netejar la vegetació. Són encara 12, però els veïnats amb informes tècnics negatius que hauran d'esperar.
A Eivissa, Sant Antoni de Portmany, aquest matí s'ha presentat el nou cap de la policia local, Carmen Cires. Bon dia.
Bon dia. Tomàs Monzó, de 39 anys i 10 d'experiència, ja és el nou cap de la policia local de Sant Antoni i encara un any clau pel que fa a la seguretat ciutadana del municipi, ja que aquesta temporada turística disposarà de més mitjans humans i materials que mai per garantir la seguretat a la localitat. Un total de 69 agents, una desena dels quals nous, i 120 càmeres de videovigilància també noves hauran d'ajudar el nou cap policial a millorar la percepció de seguretat del municipi.
I avui diversos pobles de Mallorca posen punt final a les festes de Setmana Santa amb els pancaritats. Anselm López, bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts és festiu local a Campanet, Llubí, Montuïri, Petra i Sant Joan. I encara que no ho sigui oficialment, també és festa grossa a Sa Pobla amb un dels rumiatges més multitudinaris, el de Crestaig. També a Palma, la Federació d'Associacions de Veïns veïnats, ha fet avui una crida a la participació aquest cap de setmana al Diumenge de l'Àngel.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio i avui estan pendents de l'operació Antonio Raillo a Barcelona. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El central Córdoba i capità del Real Mallorca l'intervenen quirúrgicament del turmell esquerre, una lesió que va produir la setmana passada durant un entrenament. A banda d'aquesta operació del central, l'equip està preparant el partit de diumenge contra el Rayo Vallecano, avui sense el porter Bergstrom i Cuellar. Sentirem Toni Amor, el programa Línia de Cindy Betres Televisió, que ha parlat del Mallorca i del seu desig qualque dia d'entrenar l'equip mallorquinista. Amor actualment prepara el Mundial en la selecció de Mèxic com ajudant de Javier Aguirre. I avui arrenquen els quarts de final de la Champions. A les 9 del vespre, el Santiago Bernabéu es disputarà l'anada entre el Real Madrid i el Bayern de Munic. A la mateixa hora, Portugal, Sporting de Lisboa, Arsenal.
Completam la portada amb la previsió del temps per avui. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores continuem parlant de sol a totes les illes. Hi pot haver qualque núvol prim, però ja veiem que la tranquil·litat serà present a tot el territori. En temperatura màxima, avui molt semblant a la d'ahir, amb valors que es mouran entre els 20-21 graus arran de mà i superant els 22-23 cap a l'interior de les illes. En el cas del Ponent de Mallorca podem arribar als 24, fins i tot 25 graus. Tot això amb vent de component est, que bufa de manera feble, continuarà. Així aquestes pròximes hores, per tant, una situació a la mà marcada pel marejol. Qualsevol radal de maró en el sud-est de l'arxipèlag. Per demà, repetirem situació. En moment, per tant, continuarem parlant de tranquil·litat en termòmetres semblants als d'avui. Sí que ambient serà per pujar de manera molt lleugera, per tant, ambient suau durant les hores centrals del dia i sí que és vera que es refresca durant el vespre, mínimes inferiors als 10 graus, sobretot a punts de l'interior.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:07. El judici pel cas Mascaretes ha arrencat avui al Tribunal Suprem amb la lectura del testimoni de l'expresidenta del govern, actual presidenta del Congrés, Francina Armengol. Com també ha fet l'expresident canari i ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, l'excap de l'executiu illenc ha declarat per escrit, no de forma presencial, una condició que els permet als dos per haver estat en el moment dels fets a presidents autonòmics. La lletrada de l'administració pública ha estat l'encarregada de llegir les dues declaracions, a les quals els dos dirigents socialistes han negat haver ordenat comprar material sanitari fraudulent durant la pandèmia a l'empresa de Víctor de Aldama, suposat annex d'unió entre el ministre Ábalos i el seu exassessor Coldo García i l'administració pública.
Armengol ha indicat que com a presidenta de les Illes Balears no tenia coneixement de la tramitació dels expedients administratius, ni d'aquest ni de cap altre, ja que això se n'encarregava als organismes de contractació públics. L'expresidenta també ha afirmat que 6 anys després no recorda totes les comunicacions que va tenir en aquella època, per tant, no descarta que entre d'aquestes hi hagués alguna amb Coldo García. De fet, ha reconegut que per la publicació del sumari del cas, en mitjans de comunicació va saber que potser l'empresari li havia enviat algun missatge de WhatsApp, però ha reiterat que mai no va parlar amb ell. Així ho ha relatat la lletrada de l'administració pública, que, com dèiem, ha estat l'encarregada de la lectura del testimoni de l'expresident Armengol.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario, ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo. Obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario. En aquellas fechas, las únicas comunicaciones que mantuve con él fueron referidas esencialmente, como ya he dicho, al cierre de puertos y aeropuertos.
El govern va comprar mascaretes per valor de 3,7 milions d'euros l'any 2020, a l'inici de la pandèmia, una operació que està sent investigada. L'expresident Armengol ha afirmat que en cap moment va tenir coneixement de cap presumpta irregularitat i que si hagués estat així, efectivament, l'hauria comunicada.
Como presidenta del govern, y más en aquellos momentos en los que todo giraba en torno a la emergencia desatada por la pandemia de la COVID-19, desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo. La presidencia del gobierno no realiza Contratación ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar, ni en el ámbito sanitario ni a ningún otro. Conocí de la existencia del expediente sobre el que se me pregunta cuando salió a la luz pública en los medios de comunicación.
També l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negat haver donat cap ordre per comprar mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, com dèiem, vinculada a l'empresari Víctor Daldama.
Torres ha assegurat que només va intervenir en el procés per comprovar que es donava la resposta administrativa correcta per part del govern autonòmic una vegada les mascaretes ya estaban adquiridas.
En este proceso únicamente intervine para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a su contratación, cuyas principales decisiones y resoluciones fueron adoptadas por los servicios competentes del Servicio Canario de la Salud. En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil.
El primer testimoni que ha comparegut de forma presencial en aquest judici ha estat el fill de l'exministre de Transports, Víctor Ábalos.
Ha negat, també en qualitat de testimoni, haver custodiat doblers de son pare o haver parlat amb l'exassessor ministerial Coldo García en paraules clau com cafè, detectada per l'UCO de la Guàrdia Civil en una de les converses interceptades. Ha dit que el fill de l'exministre que la paraula es referia només als seus viatges continuats a Colòmbia, no a un llenguatge encriptat per amagar res. A la vegada ha negat haver donat al seu pare doblers d'aquesta empresa per ajudar-lo després del divorci. Tots els que li ha transferit, diu, són seus.
Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie. Todo lo que yo le he dado a mi padre es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria. Yo no le doy a mi padre dinero de empresas de Colombia. En el caso que tuviera que dejarle algo de prestarle algo de dinero, es mi dinero.
Aquesta causa, recordem-ho, investiga presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes adjudicats des del Ministeri de Transports durant la pandèmia, un dels quals, com dèiem, signat amb el govern de les Balears. A la trama s'acusa l'exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor Daldama de liderar aquestes adjudicacions per beneficiar-se econòmicament. Els dos primers, Ábalos i García, són a la presó. El Dama és l'únic que roman en llibertat.
I avui, coincidint amb l'inici del judici al Suprem, el mateix Coldo García ha telefonat des de la presó al programa de La Mirada Crítica de Telecinco. Ha afirmat que presentarà proves que rebentaran el judici i ha titllat el Dama de beneit i mentider. Diu García que l'empresari mai no li ha donat res i que no hi ha cap prova que apunti al contrari. Aquesta ha estat la del moment.
El senyor Aldama és tot. És tot. Lo único que ha dicho la verdad es que ha estafado no sé cuántos millones a todos los españoles para vivir a costa de todos los españoles. A mí no me ha dado jamás nada y no hay ninguna prueba que lo demuestre. Por eso tenemos que dejar a la justicia que actúe.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exdirigent socialista, de 9 per a Coldo García i altres 7 per l'empresari Aldama, la persona que presumptament aconseguia els contractes amb les administracions.
I pel que fa al cas Kitchen, que dictamina sobre una presumpta trama des de la cúpula del Ministeri de l'Interior l'any 2013 per sostreure documents compromesos a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, el tribunal ha rebutjat suspendre el judici per ampliar la investigació al PP.
Argumenten els titulars d'aquesta secció de l'Audiència Nacional que la decisió d'imputar més persones, entre d'elles l'exsecretària d'Organització del PP, Maria Dolores de Cospedal, corresponia a l'instructor del cas i no ho va decidir així. El tribunal comparteix que els arguments que també havia manifestat el fiscal anticorrupció César de Rivas.
No ha existido ni existe ninguna revelación ni ninguna retractación inesperada que suponga un cambio sustancial en los elementos del acto del juicio oral. Y ello por una cuestión sencilla, si se nos permite. Es que no existe ninguna modificación sustancial en el juicio porque el juicio solo puede afectar a aquellas personas respecto a las cuales se ha acordado la apertura de juicio oral.
Els magistrats també han tombat la petició de les defenses d'anul·lar el judici i enviar la causa a un jutjat ordinari, ja que considera que aquest cas, Kitchen, és un encàrrec més al polèmic comissari Villarejo, que també seu al banc dels acusats i, per tant, ha de ser tractat a l'Audiència Nacional.
dues i quart seguim als tribunals, en aquest cas aquí a les Balears, perquè el Tribunal del Jurat ha ratificat l'ordre de presó provisional per a la dona condemnada per haver llançat a la seva filla nounada a un contenidor quan encara era viva.
La dona ha arribat a l'audiència en cotxe policial des de la presó on va ingressar dijous per ordre d'un jutjat de Manacor. La vista d'avui és, però, un tràmit necessari que ha de fer el tribunal que va dictar la sentència de presó permanent revisable per a ella. Recordem que la condemnada va estar 11 dies en crida i cerca perquè no es va presentar a la lectura del veredicte del jurat popular. Seguia en parador desconegut quan es va fer pública la sentència, que considera provat que es volia causar la mort de la criatura.
I aquest és un dels sons de la jornada. Prop d'un centenar de persones s'han concentrat avui a la plaça del Mercat de Pere Garau a Palma per condemnar l'agressió homòfoba que va patir un treballador per part d'altres comerciants. L'homo ha denunciat els fets que varen tenir lloc dijous passat quan el varen colpejar i insultar per la seva orientació sexual. Cort investiga ara aquest cas i diu que estudia mesures que podrien incloure suspendre la venda al mercat dels presumptes agressors. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Miquel Gili, venedor al mercat de Pere Garau, afirma que fa temps que rep insults homòfobs per part d'aquests treballadors que també venen a la plaça i assegura que des de dijous li costa dormir. Ho ha explicat avui, just abans d'un emotiu aplaudiment d'amics, companys i clients.
Record molt bé, hi havia el fill de bord i tal, un company de plaça intentava contenir el fill i tal, i ella li deia, deixa'l fer, deixa que li pegui, saps? Era una situació molt violenta. Estant de vespres m'acosta a dormir, saps? He perdut la gana, en certa manera, i estic intranquil tot el temps, això és totalment cert.
Cort també ha condemnat l'agressió i ha donat suport al treballador afectat. El regidor de Mercats és Llorenç Bausà.
Els inspectors proposaran diversos tipus de mesures que puguin ser capant, des de la separació del lloc de llocs o fins i tot poder suspendre cautelarament la venda per part de la persona que va dur a terme aquesta agressió. Ja li dic, això serà en base de les denúncies que s'han presentat a policia local, les denúncies que mos arribin.
L'Ajuntament de Palma espera que el Servei d'Inspecció de Mercats resolgui avui la instrucció.
Mentrestant, a Menorca arrenca la pressió de tornada dels veïns de Cala Sant Esteve que havien obtingut el semàfor verd per tornar a habitar les seves cases. Ho podran fer des d'avui mateix. En canvi, són encara 12 els residents que encara hauran d'esperar un poc més. Ens ho conta Carles Marquès.
L'Ajuntament d'Es Castell ha dictat un nou decret que garanteix la seguretat del vial de Cala Sant Esteve i permet la tornada dels veïns de 45 habitatges. De fet, des d'avui, se'ls han fet notificacions oficioses en què els avisen que hi poden tornar.
Al principi tenim llum verd. O sigui, ens ho han senyalat de verd en el mapa i podíem venir. La gent vol venir perquè la cala està molt bé aquí, és tranquil, i ens hi trobem molt a gust.
El consistori ha enviat cartes als propietaris d'aquests 45 habitatges per avisar-los que poden tornar perquè no hi ha risc d'esllavissades. Tot i que ja hi poden residir, alguns dels 45 hauran de fer petites actuacions com netejar la vegetació. De fet, en aquesta zona que l'Ajuntament considera segura, aquest dimarts ja hi havia maquinària foradant el terra per fer el clavegueram pendent. D'altra banda, hi ha 12 propietaris de Cala Sant Esteve que continuen en semàfor vermell per risc de despreniments i els quals no s'hi pot tornar. Hi hauran de fer actuacions importants per garantir-ne la seguretat. El consistori estudia ajudes econòmiques. Sentim Ramon Saura, president de l'Associació de Veïns de la Cala Sant Esteve, i tot seguit, el balde d'Es Castell, Lluís Camps.
És evident que molts de veïns, jo inclòs, que som jubilat i tal, no em puc, assumir una actuació disparatada.
A mesura que hagin tingut i justificat aquesta actuació, doncs nosaltres intentar acompanyar amb una quantitat, que a dia d'avui encara no la tenim definida.
Tot i que el carrer de la Cala ja estigui obert, el consistori demana als visitants que deixin els cotxes al pàrquing de dalt la Cala per no molestar amb les obres.
I a Eivissa, Sant Antoni de Portmany afronta un any clau pel que fa a la seguretat ciutadana del municipi. Aquest matí han presentat el nou cap de la policia local, que aquesta temporada turística disposarà de més mitjans humans i materials que mai per garantir la seguretat de la localitat. Ens ho conta Enric Fernández.
Un total de 69 agents, una desena dels quals nous, i 120 càmeres de videovigilància, també noves, hauran d'ajudar el nou cap policial, Tomàs Monzó, de 39 anys i 10 d'experiència en el cos, a millorar la percepció de seguretat de Sant Antoni.
Planificaremos un verano acorde a la misma línea que hemos hecho siempre, decidir si vamos a activar las unidades, por ejemplo, de playas, la unidad que se llamaba GAP, de Seguridad Ciudadana, aquí en el municipio, y una vez decidido esto, organizar los recursos que tenemos policiales.
El Gas del Riure és un dels camps en què la policia local de Sant Antoni ha estat pionera. En seguiran combatent el tràfic, tot i que no arribin els canvis legislatius. Escoltam de nou Tomàs Monzó.
A veces no miran todos a la policía local como principal responsable de esta situación cuando no lo es. Nosotros nuestro trabajo le garantizo que lo hacemos. Y le puedo garantizar que detenemos muy mucho a muchas de estas personas de manera reiterada. A partir de ahí llegan a pasar por el juzgado y no suelen acabar entrando en la cárcel.
Les 119 càmeres de videovigilància estan cofinançades pel fons Next Generation. S'instal·laran abans de l'estiu. 65 d'aquestes a punts nous on fins ara no hi havia càmeres. Neus Mateu és la regidora responsable de seguretat de Sant Antoni.
Un accés que ells poden mirar qualsevol moment, qualsevol hora que necessiten mirar, doncs s'està buscant una persona o una matrícula determinada i se pot. És un sistema molt àgil.
Aquest abril, Tomàs Monzó debutarà com a cap a la Junta Local de Seguretat. L'Ajuntament Portmanyí confia que la delegació del govern reforci també la presència de la Guàrdia Civil.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Dues i 22 minuts. Satisfacció pels bons resultats als bars, restaurants i cafeteries d'Eivissa aquesta Setmana Santa. Sobretot han treballat amb turisme nacional. La majoria dels establiments ja estan oberts. En temes d'informació, Clàudia Roig.
Els restaurants nàutics de Sant Antoni asseguren que aquesta Setmana Santa han facturat un 10% més que l'any passat, segons el cambrer Juan Luis Carrión, sobretot han treballat amb espanyols.
Como ha mejorado un poquito el tiempo después de todas las tormentas que hemos tenido, la gente tenía un poquito ganas de salir y hemos tenido bastante afluencia.
Els esdeveniments esportius també han atret visitants. Ricardo Rodríguez, encarregat de la cantina Portmany, assegura que han atès més turistes que l'any passat, tot i que la Setmana Santa hagi caigut més prompte.
También como hay muchos negocios cerrados todavía, se concentran más en lo que están abiertos.
Miquel Tur, president de PIMEF Restauració, assegura que els resultats han estat millors als nuclis de població principals de l'illa. Dos terços del més d'un miler d'establiments que hi ha a Eivissa ja estan en funcionament i la resta obriran durant aquest mes.
Hi ha molts establiments hotelers o turístics que encara no estan oberts i proporcionalment a la planta hotelera que ha estat oberta, pues, podem considerar que hem tingut un bon inici de Setmana Santa.
Esperen no haver de pujar preus pel context internacional i creuen que serà una temporada molt similar a la de l'any passat. També perquè diuen a l'illa ja no es pot créixer més en quantitat, encara que sí en qualitat.
Idò, parlant del context internacional a nivell econòmic, avui destacam que el preu del barril de Brent, el petroli de referència a Europa, ha pujat més d'un 1% a primera hora d'avui matí i s'enfila, atenció, fins als $111.
Abans de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran, el preu del barril era de $72. D'altra banda, el preu del petroli de referència als Estats Units s'ha encarit més d'un 2% fins als $115 per barril.
I avui també destacam en aquest sentit que el 75% de l'electricitat que se produeix a les Balears es genera a partir de gas. Per tant, es continua depenent en gran part d'un combustible de fora d'Europa i que ara es paga molt més car a causa de la guerra al d'Orient Mitjà.
Tot això en un context en què la demanda elèctrica creix a Balears. L'any passat va ser el rècord històric amb més de 6,3 milions de megawatts hora, i això, explica Joan Moyà, professor d'Enginyeria Industrial de l'UIB, té a veure amb un conjunt de factors.
Cada any tenim més vehicles elèctrics. Del 2024 al 2025 hem passat d'un 4 a quasi un 6% de parc elèctric. També del 2024 al 2025 hem tingut 1 milió i pico més de turistes, que però, això en el final influeix. Demogràficament també hem incrementat en població.
També els sistemes de climatització dels edificis s'electrifiquen, creix el consum i, per tant, hauria d'augmentar la producció amb energies verdes per arribar a l'objectiu zero d'emissions abans del 2050. La transició energètica té una vessant ecològica, però també estratègica, com destaca l'expert Joan Grande, fundador de l'empresa Servicios Energéticos Avanzados.
Al principi pareixia que era perquè havien de ser molt verds i molt ecològics, realment. Les energies renovables el que ens donen és una sobirania energètica. Vale? Podem produir els recursos amb els nostres recursos propis, amb el nostre vent, amb el nostre sol i amb la nostra aigua. Vale? No depenem de geopolítica i de tercers. No tenim gas, Europa no té gas.
El ritme de creixement dels grans parcs fotovoltaics s'ha reduït molt per factors com la posició de part de la societat. De fet, entre mitjan 2024 i principi del 25, hi va haver 18 mesos seguits en què no es va connectar a la xarxa cap nova instal·lació més enllà de les d'autoconsum.
2:26, ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat avui el projecte de reforma constitucional per blindar el dret a l'avortament a l'Estat. Això després que aquest mes de febrer el Consell d'Estat hagi emès un informe que avala la reforma de l'article 43 de la Carta Magna per incloure un quart punt que protegeix aquest dret. Això sí, perquè surti endavant aquesta reforma a Congrés i Senat, serà necessari, sí o sí, el suport del Partit Popular.
El projecte de reforma ara es remetrà a la Cambra Baixa i per aprovar-se necessita el suport de 3/5 parts. És un text normatiu impulsat pel Ministeri d'Igualtat i que ve avalat pel Consell d'Estat. Ana Redondo és titular d'aquesta cartera.
Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional, porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo. No está en riesgo la dimensión de libertad de este derecho, no está en riesgo la dimensión de derecho subjetivo de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, sobre su propio cuerpo.
El Consell d'Estat va avalar al febrer l'avantprojecte de reforma constitucional per incorporar de manera expressa aquest dret per les dones, però va assenyalar en aquest dictamen que veia oportunitat política per fer-ho a través de l'article 43, ja que no exigeix la dissolució de les Corts Generals.
El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui també destinar 180 milions d'euros a les comunitats per a la lluita contra la violència de gènere.
Ara s'ha de concretar quina partida rebrà cada autonomia, una qüestió que s'abordarà a la Conferència Sectorial d'Igualtat prevista per al pròxim 15 d'abril.
I a l'exterior, nova amenaça de Donald Trump a l'Iran quan falten poques hores perquè aspiri l'enèsim termini imposat perquè el país persa en reobri l'estret d'Hormuz. En la seva xarxa social acaba d'escriure que tota una civilització morirà aquest vespre per no tornar demà. Afegeix també que no vol que passi això, però que probablement, diu, passarà. Augura així mateix un canvi de règim amb ments, assegura, més intel·ligents i manco radicalitzades. Tot això mentre continuen els atacs, l'exèrcit israelià ha demanat a la població iraniana que eviti viatjar amb tren i acostar-se també a les vies de ferrocarril per protegir-se davant atacs aeris imminents.
A les 2 de la matinada acaba l'ultimàtum que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz i ha advertit que no tornarà a prorrogar el termini. Entire country can be taken out in one night. Si no el reobrin, Trump amenaça de destruir tot el país en una sola nit.
Mentrestant, les mediacions d'altres països per aconseguir un alto el foc continuen en marxa.
El Pakistan ha servit de canal directe per intercanviar propostes entre l'Iran I els Estats Units, però l'Iran ha rebutjat la proposta de pau de Trump en considerar que no pot participar en cap negociació sota amenaça i veu aquesta proposta com una il·lògica i inacceptable. Per això ha presentat un pla de 10 punts que inclou un cessament definitiu dels combats. També es rebutja la pressió internacional per a una ràpida reobertura de l'estret d'Hormuz.
I enmig d'aquesta ofensiva, l'Iran continua atacant objectius als Emirats Àrabs, Bahrain i Aràbia Saudita.
Israel ha advertit tota la població iraniana que no viatgin en tren ni s'acostin a infraestructures ferroviàries durant la pràctica totalitat del dia per la seva seguretat. I al Líban, Israel ha destruït una mesquita al·legant que membres d'Hezbollah s'amagaven a l'edifici.
Així arribam a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca.
Bon dia, són les 2:30. Aquest dimarts, diversos pobles de Mallorca posen punt final a les festes de Setmana Santa amb els pancaritats. Avui és festiu local a Campanet, Llubí, Montuïri, Petra i Sant Joan, i altres bandes, com a Sa Pobla, tot i no serà oficialment, també ho celebren i ara fan el dinar de germanor. Tot d'una ho ampliam en aquests 15 minuts dedicats a les notícies de proximitat de Mallorca. Abans, però, repassant titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Palma ha aprovat finalment conservar la façana de l'edifici de l'arquitecte Gaspar Bennassa del carrer 31 de desembre.
Ho ha explicat avui el tinent de Batlle d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, després de la reunió de la Comissió del Centre Històric. El projecte preveu la construcció d'un immoble nou amb 15 pisos, locals comercials, aparcaments i trasters, però mantindrà l'actual façana de l'edifici original.
Comissions Obreres lamenta una possible reducció de la plantilla a l'Escoleta Municipal de Valldemossa.
Això després de saber que una empresa privada redactarà els nous plecs de licitació del servei. Fa estona que s'arrossega amb problemes perquè l'any passat, quan el consistori va intentar licitar la gestió del centre educatiu, el procés va quedar desert.
I pel que fa al trànsit, avui migdia un accident ha provocat retencions a la via de cintura de Palma. Posteriorment, la situació s'ha anat normalitzant. Ara actualitzem com se circula en aquesta hora. Direcció General de Trànsit, Laura Moro. Bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos solo destacar algo de retención a estas horas en la vía de cintura en sentido aeropuerto a la altura de la salida de la calle Aragón. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras el tráfico es prácticamente fluido. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gracias, Laura. Amb Iván López, el control tècnic, són les 2:32.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Aquest so, el de les xeremies, ha estat protagonista avui a diversos pobles de Mallorca, on els pancaritats posen punt final a les festes de Setmana Santa. Encara es festiu a Campanet, a Llubí, a Montuïri, a Petra i a Sant Joan. I a Sa Pobla, tot i no serà oficialment, també és festa grossa amb un dels rumiatges més multitudinaris, el de Crestaig.
En aquesta ermita, com és tradicional, en aquests moments una multitud de persones dina arròs poble.
És una tradició venir cada any a Crestaig, mor ben moltíssima gent, que potser en tot l'any mor ben poquetes vegades. Nosaltres som un grup d'amigues que mos encanta això.
No, el secret de Sagrada Rosa es posa a Can Bona, res més. Hombre, i sabreu trempar, també, perquè si hi posaran can i no els van trempar, no el faran bo.
Bé, jo no he vengut a peu, jo he vengut en sobús, que per sort l'Ajuntament mos el posa, però bé, ara ja fa 2 anys que no venc, però abans sí que venien sot xerabiol sonant.
I el pancaritat de Montuïri, si hi ha una figura important, simbòlica, és el de Batlle o Batllessa del Puig, enguany. Aquest reconeixement a una tasca o trajectòria ha estat per l'educadora Maria Antònia Rigo.
tens la sensació de que tal vegada no te mereixies tot aquest reconeixement que te fa el poble, però molt emocionada, molt contenta.
També és un dia assenyalat avui al calendari a Campanat amb el Pancaritat a l'església de Sant Miquel.
I també a Palma ja preparen el seu Pancaritat. En aquest cas serà aquest cap de setmana, el diumenge de l'Àngel. Serà el 12 d'abril, com cada any, al castell de Bellver. Avui, la Federació d'Associacions de Veïns i l'Ajuntament han presentat acord al programa i han fet la convidada als palmesans a participar a la 43a edició.
La festa començarà a les 11 en la pujada a Bellver, la plantada de gegants, torneig d'escacs, monòlegs sobre personatges rellevants de la història del castell i tallers infantils, entre moltes altres activitats. Després de dinar, sessió de ball en línia oberta a tothom, ballada popular de ball de bot i diada castellera. Això a l'exterior, perquè dins del castell, quan falti un quart per les 11, es farà una recreació històrica del setge de 1343 a Bellver. Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, ha convidat tothom a participar.
Una festa oberta, compartida, absolutament popular, de gent gran, petita i de tota classe, i a més una expressió de lo que ha estat el teixit associatiu i les organitzacions socials de ciutat.
Entre les 10:30 i les 5 del capvespre hi haurà servei gratuït d'autobús per pujar al castell des del carrer de Camilo José Cela cada 10 minuts.
I qui també posa punt final a la Setmana Santa són els restauradors de Mallorca, que confien evitar el descens habitual després d'aquest període, després d'aquests dies festius, i apunten a una contenció dels preus que permeti la viabilitat dels negocis.
El president de la patronal, Juan Miguel Ferrer, destaca que els primers dies de la setmana han estat afectats pel vent i les baixades de les temperatures, les baixes temperatures que van impactar sobretot l'activitat a les terrasses, però que la millora del temps a partir del divendres sant va permetre reactivar la demanda. En tot, l'objectiu del sector és que el consumidor final no noti els increments de preus sense que això afecti la viabilitat de les empreses.
Esto sería una gran noticia para la restauración en Mallorca. Si nos volvemos a encontrar con el bajón típico después de Semana Santa, nos volvemos a encontrar con lo mismo, con los esfuerzos de aperturas y muchísimas contrataciones, y luego un bajón de 2, 3, 4 semanas que daña muchísimo las cuentas de resultados.
Ara els restauradors confien evitar el descens habitual després de Setmana Santa Conda i mantenir una activitat sostinguda durant el mes d'abril que permeti enllaçar amb l'inici de la temporada alta.
Aquest sector de la restauració és molt sensible al temps, a la meteorologia, i hem de dir que continua fent a Mallorca sol i bon temps. Avui la temperatura ha arribat als 26 graus a l'Observatori de l'Aeroport de Palma. Ha estat la temperatura màxima fins ara. Amb la presència d'aquest sol, augmenta també el risc d'incendis. Avui, efectius dels bombers de Mallorca i de l'Ivanat han continuat amb les tasques d'extinció del foc declarat ahir a la zona d'Orient, a Bunyola.
A Lliera Baixa es va donar per controlat després de cremar 2,5 hectàrees de mata i olivera. S'hi varen desplegar 13 bombers forestals i 2 mitjans aeris.
I també en crònica de successos, els usuaris del ferrocarril de Petram s'han trobat aquests dies amb destrosses importants a l'estació. Pantalles de les màquines expenedores han quedat totalment destruïdes i també hi ha hagut desperfectes als torns d'accés. Se sospita que un individu que ja ha estat detingut per la Guàrdia Civil els va malmetre dissabte a pedrades. El servei de tren, però, no s'ha vist interromput.
Els fets han sorprès molts usuaris que avui matí agafaven el tren. D'altres han explicat que s'hi varen trobar quan havia acabat de passar, dissabte passat.
Jo me'n vaig anar cap a Palma quan vaig tornar per un desastre, un pedralot allà gros. Vaig dir, què ha passat?
Dissabte per la nit i estava tot ple de vidres, estava fet un desastre, no sé. Primer que tot, que diners públics tirats a la bessura, primer que tot, perquè aquestes màquines costaran una pasta, no tinc idea, però probablement costaran una pasta. Segon, és un problema per a la gent que estàvem aquí, no?
Jo que sé, tenc el meu fill que agafa molt estren cada dia i que justament se topés amb el meu fill i li fes mal en la pedra o això, és un problema greu.
La Guàrdia Civil va acudir tot d'una a l'estació i aconseguiren detenir el presumpte autor, un home de 41 anys que també havia causat altres destrosses a diversos vehicles.
Perquè havia tomat 6 o 7 retrovisors de 3 cotxes nous. Després havia vengut cap aquí i havia fet aquest desastre d'aquí. Jo, quan me'l van donar compte, la Guàrdia Civil va venir en menys de 20 minuts, el varen engrillonar, estava en terra allà, però clar, no n'han sabut res més.
Operaris dels Serveis Ferroviaris de Mallorca han anat avui de matí a retirar el material danyat i ara s'està valorant la quantia d'aquestes destrosses. El servei de tren Condeix no s'ha vist afectat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Són les 2:39. L'Ajuntament de Palma ha aprovat finalment conservar la façana de l'edifici de l'arquitecte Gaspar Benasa del carrer del 31 de desembre. Ho ha explicat avui el tinent de Balda d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, després de la reunió de la comissió del Centre Històric.
El projecte preveu la construcció d'un immoble nou amb 15 pisos, locals comercials, aparcaments i trasters, però mantindrà l'actual façana de l'edifici original. Inicialment, els promotors disposaven d'una llicència de demolició des del novembre de 2024, però Arca va sol·licitar la protecció de l'edifici al Consell, un fet que va suspendre temporalment el permís. Tot i que finalment es va descartar catalogar-lo com a bé protegit, les administracions han acordat conservar-ne la façana.
Segons ha explicat avui Fidalgo, aquesta decisió s'ha pres amb la mediació municipal i adapta el projecte als criteris de patrimoni del Consell de Mallorca.
Finalmente, y con la mediación del Ayuntamiento de Palma, la propiedad ha optado finalmente por redactar una nueva propuesta del proyecto. En esta ocasión se mantiene la fachada existente y se modifica este proyecto de demolición que obtuvo licencia para adaptarlo a los actos administrativos del Servicio de Patrimonio Histórico y la Comisión Insular de Patrimonio del Consell.
El nou edifici tindrà forma d'L i 5 altures al carrer d'Antoni Marquès. Inclourà aparcaments i instal·lacions al soterrani, locals comercials a la planta baixa i habitatges a les plantes superiors.
D'altra banda, Urbanisme ha autoritzat nous canvis d'ús de locals, habitatges i ha ampliat 2 anys més el termini per demanar llicències a la zona de la reforma interior del carrer Aragó. A més, Fidalgo ha explicat que fins ara l'Ajuntament ha rebut 7 propostes de desenvolupament urbanístic en diferents punts de la ciutat.
I tenim més novetats urbanístiques referents a Palma perquè l'autoritat portuària ha licitat el bar-restaurant a la dàrsena de Sant Magí de Palma durant un període de 16 anys. L'empresa guanyadora de la concessió, Di Loreto Consulting, preveu una inversió que supera els 2 milions d'euros. El projecte preveu la demolició de l'edifici actual que havia acollit el restaurant Camp Blanc i la construcció d'un de nou dissenyat per integrar-se en el nou passeig marítim de ciutat.
Es tracta d'un espai amb una superfície de 740 metres quadrats, dels quals més de 500 són per a la terrassa. Segons explica l'autoritat portuària, el projecte arquitectònic s'inspira en el llaüt tradicional amb una pèrgola de fusta i tendals d'estètica nàutica que connectaran visualment l'espai interior amb la terrassa exterior. També s'inclou la instal·lació de 56 panells fotovoltaics que permetran generar més energia de la que consumirà l'establiment.
I la salinització a l'Albufera d'Alcúdia ha canviat la fisomia del parc natural, un fet que és evident si es comptabilitzen els ocells que hi són presents. Fa 3 dècades n'hi havia d'haver 3.500 fotges i ara han passat a manco de 500. També hi havia unes 120 parelles d'argó roig en època de cria, mentre que ara tan sols arriben a 10.
Han estat substituïts pels flamencs, segons el director del parc de l'Albufera, Matías Rabassa, qui ho relaciona amb la contaminació i amb la salinització dels aqüífers.
Se produeix una eutrofització, és a dir, un excés de matèria orgànica, i això fa que moltes, per exemple, les plantes que creixen a dins aigua, en macròfits submergits, amb aquesta eutrofització ja no poden créixer. Aquests macròfits són a la vegada l'aliment de fotges, d'àneres, de moltes aus, són el refugi de alevins de peixos.
De fet, el 50% de les masses d'aigua de les Illes Balears estan en mal estat. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, diu que cal reduir les extraccions i cercar altres fonts d'aigua potable.
El que és cert és que necessitem tenir recursos no convencionals per deixar de pressionar els nostres aqüífers. I, per altra banda, hem d'aconseguir que tots aquests abocaments que se fan en les nostres lleres i en els nostres aqüífers pues sigui d'una millor qualitat. I a partir d'aquí començarem a veure que els nostres aqüífers milloren tant en qualitat com en quantitat.
Aquest és un dels principals objectius del nou pla hidrològic que prepara el govern.
I el sindicat Comissions Obreres lamenta un possible reducció de la plantilla a l'escoleta municipal de Valldemossa després de saber que una empresa privada redactarà els nous plecs de licitació del servei. Fa estona que s'arrosseguen problemes. Per exemple, l'any passat el consistori va licitar la gestió del centre educatiu però va quedar desert. Pepa Ramis, responsable d'educació de 0 a 3 anys a Comissions Obreres, diu que els problemes es remunten al 2020.
D'uns 5 anys sense un procés administratiu i jurídic que recolzi des del mateix ajuntament aquest servei que volem recordar que és municipal.
Amb la nova licitació temen que es redueixi l'equip actual de 4 persones, una mestra i 3 tècniques d'educació infantil.
Com que ells estan treballant, o des de l'escoleta s'està treballant amb un paràmetre de qualitat, estan per damunt les ràtios que exigeixen el decret de mínim que marca la Conselleria d'Educació. I el que passa és que aquesta nova licitació no contempla aquesta millora de més professionals. Per tant, passaríem a una reducció.
Així arribarem a les 2:45, tot d'una als esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva. Avui pendents d'un jugador, d'Antonio Raillo, que avui l'operen a Barcelona. Toni Fuster, bon dia.
Comandant, bon dia. El central cordobès i capità del Real Mallorca se somet a una intervenció quirúrgica del turmell esquerre, una lesió que va produir la setmana passada durant un entrenament. Raillo diu adéu a la temporada, una de les més complicades dels darrers anys. Tot i així, el Mallorca ara mateix es troba fora de les posicions de descens. L'equip es situa a la 16a posició de la classificació, en 31 punts, 2 per damunt l'Elche, que marca la permanència, i amb, no, 2 per damunt l'Elche, que ara mateix es troba en descens, i empatat amb el Sevilla, que marca la permanència, però amb el gol d'averatge a favor, ja que els vermells s'imposaren els andalusos en els dos partits de Lliga. Això és el important que té el Mallorca, que té gol d'averatge a favor en l'Elche i també amb el Sevilla. La victòria de dissabte passat contra el Real Madrid ha donat oxigen al conjunt que entrena Martín de Michelis, que de la seva arribada a la banqueta ha guanyat el 2 partits de casa. Diumenge a les 4:15 i de nou a Sant Moix, el Mallorca rebrà el Rayo Vallecano i tindrà l'oportunitat de sumar una nova victòria per acostar-se a l'objectiu de la permanència. Avui, la plantilla s'ha entrenat a Sant Bibiloni, amb les absències a més de Raillo, del porter Lucas Beristrom i Pichu Cuellar. Això pel que fa al Mallorca, la 30a jornada primera es va tancar ahir vespre amb el Girona 1, Villarreal 0, gol marcat per Pau Navarro en pròpia porta. El Girona dona una passa de gegant en vista a romandre una temporada més a primera divisió.
També en clau mallorquinista, l'entrenador Toni Amor va ser el protagonista ahir al programa Línia de 5 a Divetres.
Qui va ser el segon entrenador de Mallorca, en Javier Aguirre, i actualment és ajudant a la selecció de Mèxic, es troba aquest dia a Palma i ha parlat de diferents qüestions. Sentim Toni Amor en referència al nou tècnic del Mallorca, Martín de Michelis.
Lo importante, o la sensación que me da a mí con de Michelis, es que tiene la idea muy clara y que no baja de ahí. O sea, para mí o para mí no baja de ahí. Es un poco también como llegó Javier. Javier cuando llegó aquí le dijo, mira, esto es lo que hay, esto más es lo que van a jugar si va bien, esto es que no, y las cosas muy claritas. Y de hecho el mensaje de Michelis en rueda de prensa, en algunos términos, me recordaba algunos de Javier, ¿sabes? Porque de tener una idea y con esa idea hasta el final. Luego te puede gustar más o te puede gustar menos, porque esto es fútbol y no vas a tener contento a toda la plantilla, vas a tener contento a los que juegan y los que no juegan no van a estar contentos, pues es normal.
Toni Amor ha confessat que en l'etapa del Mallorca com a ajudant de Javier Aguirre va rebutjar una oferta d'un altre equip i qualque dia desitja entrenar el Mallorca com a primer tècnic.
Yo soy mallorquinista, soy mallorquín y claro que me gustaría entrenar al Mallorca, o sea, no voy a decir una mentira, pero tampoco es una cosa que me quite el sueño, o sea, te soy sincero, o sea, si no estoy en el Mallorca pues estaré en otro club, pues estaré donde tenga que estar e intentaré hacerlo por lo mejor posible. Creo que cada vez pues estoy más preparado pues, para dar el salto, yo lo veo, de hecho muchas conversaciones que he tenido con Javier, él me anima que en el futuro pues yo del salto, porque él ve que también soy una persona que puedo generarlo.
Ara, però, està centrat en la selecció de Mèxic, en vista al Mundial que ve.
De llegar al sexto partido, bueno, hay muchos objetivos. Al final, yo creo que lo importante es paso a paso, como hemos ido siempre. Ahora viene una fase de grupos en la cual tenemos el primer partido el día 11 contra Sudáfrica, que es el inaugural. Después tenemos el siguiente en Guadalajara contra Corea. Y el último de fase de grupos contra República Checa. Luego, a partir de ahí, dependiendo cómo quedes, si quedas primero, segundo, tercero, pues te va a tocar en una sede o en otra. Importante clasificar, está claro.
I pel que fa a la selecció espanyola femenina, demà es concentraran a les Rozas per preparar els dos pròxims partits classificatoris del Mundial 2027.
En les quatre mallorquines convocades, Cata Coll, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey, Espanya començarà demà a fer feina en vista el partit de dia 14 contra Anglaterra a Wembley. La selecció s'enfrontarà al seu màxim rival en la jornada 3 de les 6 que formen la fase classificatòria i ho farà amb l'objectiu de sumar 3 punts més i consolidar-se a la primera posició del grup. La vigent campiona del món cercarà aconseguir una victòria crucial davant Anglaterra contra la que va perdre la final de l'Eurocopa el passat mes de juliol. Sentint la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Tenemos un equipo que mide todos los partidos como si fuesen finales y tenemos una suerte increíble. No creo que sea una revancha, creo que el contexto es totalmente diferente, pero es verdad que siempre jugar contra Inglaterra es de los mejores partidos que yo creo que puedes ver a nivel mundial ahora mismo, los dos finalistas de la Eurocopa, y bueno, evidentemente los dos queremos ganar, nosotros queremos sumar esos 3 puntos y sumar los 3 de Ucrania, que son 6, irnos con 6 a la siguiente ventana sería increíble, porque creo que son fundamentales para lo que te he dicho, clasificarnos.
Ho sentíem, Espanya s'enfrontarà dia 18 a Ucraïna, la quarta jornada a l'estadi Nuevo Arcángel de Córdoba, la cinquena disputarà dia 5 de juny, altra vegada contra Anglaterra, en un partit que disputarà l'estadi de Somo i de Palma, i la sisena i darrera jornada es disputarà el 9 de juny contra Islàndia.
I seguim amb futbol, perquè avui comencen els quarts de final de la Champions.
Per una banda, a les 9 del vespre, a l'estadi Santiago Bernabéu, el Real Madrid rebrà el Bayern de Munic en el partit d'anada. El vestidor blanc es vol refer de la derrota patida dissabte a l'estadi de Sant Moi contra el Mallorca. Per aquest partit torna Ceballos i són baixa Courtois, Mendy i Rodrigo. Es troben apercebuts en el conjunt madridista Kylian Mbappé, Tchouaméni, Vinícius, Bellingham, Hausen i Carreras. L'afició madridista prepara una rebuda quan arribi l'autocar de l'equip i un mosaic al Santiago Bernabéu. Sentim el tècnic del conjunt blanc, Álvaro Arbeloa, diu que només pensa en superar l'eliminatòria.
Y sabiendo la exigencia que nos va poner en el campo, la historia que tenemos con el Bayern de Múnich, que para nosotros siempre es especial, y por supuesto un Bernabéu que va a vivir otra gran noche de Champions, como la que vivimos, por ejemplo, contra el Manchester City, y estoy seguro que se va a repetir mañana. No pensamos en no ganar la eliminatoria. Para nosotros solo hay un escenario posible, que es ganar al Bayern de Múnich, pasar a la eliminatoria, es en lo único que estamos centrado.
A banda del Real Madrid-Bayern de Múnich, per avui també a les 9 del vespre disputarà Sporting de Lisboa-Arsenal. Ja per demà quedaran el Barça-Atlètic de Madrid i el PSG-Liverpool.
Bon dia, la Irisa està només...
A la primera federació, ara sí, parlem de la U d'Eivissa, que no acaba d'aixecar el cap i diumenge té un partit molt important contra un rival directe, el Juventud Torremolinos.
L'equip descansa avui, a banda de preparar 2 jornades seguides de casa davant rivals, ara mateix, de la seva lliga. Víctor Sancho.
Bon dia, l'Eivissa està només 3 punts per sobre del descens. L'equip no ha acabat d'arrencar al llarg de la temporada. Quan falten només 7 jornades, treure els 2 partits a casa contra el Juventud de Torremolinos, un punt per sota, i Sevilla Atlético, que lliurarà camises una de les seves darreres batalles per la salvació, és clau. Miguel Álvarez posa el focus en aquests partits.
Nosotros lo que tenemos que solucionar es lo que anteriormente en casa no hemos sacado, que es lo que al final te lleva casi al objetivo, a cumplir el objetivo, es los puntos que hay en casa en una categoría tan igualada, donde fuera es muy difícil puntuar, y si tú lo de casa lo mantienes, te acerca a muchas cosas, y nosotros estos últimos 2 partidos en casa no hemos estado en la línea que estábamos, porque ahora llega la hora de la verdad, cada vez quedan menos posibilidades, y va a decidir mucho también los duelos directos que hay, o sea, al final Los duelos directos creo que son muy, muy importantes, ¿no?
Dos duels molt importants per l'Eivissa aquest diumenge, camises contra el Juventud de Torremolinos, i la setmana vinent també a casa rebent el Sevilla Atlético.
I acabam amb futbol sala i tennis.
El pivot del Palma Futsal, Fabinho, ha estat inclòs en el millor 5 de la jornada passada de Lliga, juntament amb Edu del Pozo Múrcia, Toni Escribano del Manzanares, Minguet de l'Inter i Pablo García de l'Alcira. A més, Fabinho viatja aquesta setmana sense Lliga per partits internacionals al Brasil per jugar a doble partit la final de la Lliga Evolució contra Argentina, torneig que Fabinho ja va guanyar l'any passat. Els partits se disputaran el dies 12 i 13 d'abril a Jaraguá, a Dosul. Aquesta setmana no hi ha Lliga a la primera divisió, per tant, el Palma Futsal descansarà en vista d'hormeros ben intensos que li espera entre Lliga i Champions. I pel que fa al món del tennis, arranca la temporada de terra batuda amb el Master 1000 de Monte Carlo, el número 1 del món, Carlos Alcaraz, que l'any passat va guanyar el torneig. Juguen aquesta hora contra Sebastián Báez, un rival que el va imposar el suís Stan Wawrinka en primera ronda per un doble 7-5. Ara mateix el marcador, primer set 6-1, ha guanyat Alcaraz. En el segon també l'avantatge és contundent per al tenista murcià, que si no erra de nou passarà a la següent ronda. Recordant que el santanyiner Jaume Monar recupera d'una lesió al braç dret que va deixar fora del gran tornejos com el Master 1000 d'Indian Wells i Miami.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Teatre El Mas es vesteix de primavera i ho fa estrenant programació amb música, vells amics, muntatges clàssics i Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb una festassa per celebrar els 40 anys de companyia.
Sí, són 4 dècades d'una agrupació que mai s'hauria pensat arribar a aquesta fita i que per això llançarà la casa per la finestra dia 30 de maig. Carles Molinet és el director de la companyia.
Celebrarem l'aniversari d'Iguana amb la presentació del documental que han fet amb IB3 Televisió, coproduït amb Nova Televisió, i a més presentaran també el llibre dels 40 anys amb una festa un poc que reunirà a tothom que vulgui venir i que ens ha acompanyat durant aquests 40 anys.
I entre la gent que els ha acompanyat bona part del camí, clàssics del Teatre del Mar, com ara Toni Albà o Xavi Castillo, que repeteixen amb els seus muntatges satírics sobre la política, i també la recuperació d'un clàssic de la companyia que s'estrena aquest cap de setmana al Principal de Palma i que també es podrà veure a l'escenari d'Esmolina. Parlem dels entremesos de Sa varietat en sa locura.
No s'han tornat a representar des que els vàrem estrenar. Nosaltres els vàrem trobar a la Biblioteca Marc escrits a mà. Era una transmissió oral. És tot un material espectacular que ara sí que ha estat publicat, però no representat. Són uns entremesos que han quedat un poc en l'oblit durant aquests 33 anys en què els vàrem donar a conèixer, i pensam que és un material d'un valor impressionant.
Aquesta programació de primavera comptarà també amb dos concerts que són, podríem dir, marca de la casa.
Sarrual ja és mort, que també fa 40 anys, perquè Iguana i Sarrual compleixen el mateix any l'aniversari. I finalment, com cada any, tancam amb Miranda Jazz Combo, que és un concert molt esperat i complir teatre cada final de temporada de primavera.
Un final de temporada després de 7 muntatges i de 2 concerts, el qual posarà el punt i final a aquesta actuació de la Miranda programada pel 5 de juny.
I el Teatre Principal de Maó acull avui vespre la inauguració oficial de l'Opening Menorca 2026, que se celebra per primera vegada a l'illa sota l'organització del Consell Insular i de la Fundació Foment del Turisme, i que acollirà al llarg del mes d'abril més de 60 activitats confirmades. En l'acte d'aquesta nit actuarà el reconegut guitarrista internacional Gerai Cortés. Ens ho conta Carles Marquès.
La primera edició de l'Opening Menorca donarà visibilitat a galeries d'art, museus, artistes i altres entitats culturals com a resposta a la demanda dels turistes. Des d'avui dimarts i fins al proper 25 d'abril, els 8 municipis de l'illa acolliran esdeveniments culturals oberts al públic resident i visitant. Begoña Mercadal és la gerent de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
L'Opening Menorca és una sèrie d'esdeveniments que ja passam a 60, que es duran a terme durant tot el mes d'abril. Començam avui vespre i durarà fins dia 27 d'abril, que acabarà amb una festa a Silla del Rei a Hauser. Una festa d'art, de música, d'arts escèniques i de gastronomia. I és una manera de donar activitat a Silla durant tot el mes d'abril.
La idea de la Fundació és organitzar una experiència pionera a l'illa en forma d'un macroesdeveniment que doni el tret de sortida de la temporada cultural de l'illa. Hi haurà actuacions musicals, exposicions, conferències i performances en directe, entre altres esdeveniments. La iniciativa vol donar resposta a la realitat reflectida a les dades de la pròpia Fundació, segons les quals un de cada quatre que van visitar l'illa el 2025 van mostrar interès per aspectes culturals. A l'altre cop, Begoña Marcarà.
El nostre focus des de la Fundació és tenir 9 mesos reals de temporada i una de les activitats que més interessa a la societat amb els turistes és la cultural. Vull dir, hem pujat un 20% d'interès en turisme cultural i és una manera de poder allargar la nostra temporada fins a 9 mesos.
L'Open in Menorca 2026 té com a objectiu diversificar temporalment i geogràficament les activitats entre els diferents municipis de l'illa.
Están floreciendo.
Són les 3, moment d'actualitzar les notícies d'aquest dimarts 7 d'abril, una jornada en la qual ha arrencat el Suprem el judici pel cas Mascaretes. José Luis Ábalos, Socoldo García i Víctor Daldama seuen a la bancada dels acusats per presumptament va cobrar comissions il·legals la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La sessió, que ara es troba fent un recés, ha arrencat aquest matí amb el testimoni per escrit de Francina Armengol, qui aleshores era presidenta del govern d'aquí a les Illes. En aquest escrit, Armengol ha negat haver participat en l'adquisició de mascaretes a aquesta trama.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ábalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario, ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo.
En la mateixa línia, el ministre argent Víctor Torres, expresident en aquest cas de Canàries, s'ha desvinculat d'aquesta presumpta trama, ha negat haver donat ordres en favor de l'empresa lligada a Víctor Daldama.
També en els tribunals, aquí a les Balears, l'audiència ratifica la presó provisional per a la mare condemnada per llançar la seva criatura a un contenidor a Porto Cristo.
Tot i que la dona es troba a presó des de dijous, la vista d'avui era un tràmit necessari que ha de fer el tribunal, que va dictar la sentència de presó permanent revisable per a ella, recordant que la condemnada va estar 11 dies en crida i cerca perquè no es va presentar a la lectura del veredicte del jurat popular.
Prop d'un centenar de persones s'han concentrat avui a la plaça del mercat de Pere Gareu a Palma per condemnar l'agressió homòfoba que va patir un treballador per part d'altres comerciants.
L'home ha denunciat els fets que van tenir lloc dijous passat quan el varen colpejar i insultar per la seva orientació sexual. Cort ara investiga el cas i estudia mesures que podrien incloure suspendre la venda al mercat a aquests presumptes agressors. La víctima, mentrestant, continua patint les conseqüències de l'agressió.
Estant de vespres, m'acosta a dormir, saps? He perdut la gana, en certa manera, i estic intranquil tot el temps. Això és totalment cert, tinc com una sensació d'angoixa en mi d'aquí tot el temps, però és, i suposo que són coses que hauran de passar.
El govern de l'Estat fa un pas més per blindar i protegir l'avortament a la Constitució.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de la reforma constitucional que en tot cas necessitaria del suport del PP perquè tirés endavant. La seva aprovació definitiva requereix el suport de 3/5 parts, tant al Congrés com al Senat. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional. Porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo.
Nova amenaça de Donald Trump al Irán quan falten hores perquè aspiri l'enèsim termini imposat perquè el país persa reobri l'estret d'Hormuz.
A la seva xarxa social acaba d'escriure això, atenció, que tota una civilització morirà aquest vespre per no nocturna demà. Afegeix també que no vol que això passi, però que probablement, diu, passarà. Augura així mateix un canvi de règim, amb ments, assegura, més intel·ligents i mancos radicalitzades a l'Iran. En tot cas, a les dues de la matinada acaba aquest ultimàtum que el president dels Estats Units ha advertit que aquesta vegada no el prorrogarà.
I la missió de l'Artemis 2 inicia el seu retorn a la Terra després de fer història i veure la cara oculta de la Lluna.
Confirmation from teams here in the ground that we have reached the eclipse attitude.
Així s'ha explicat el descens a la retransmissió en directe.